Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom, com esteu? Espero que estigueu molt bé i que hagueu passat un bon estiu. Sí, ja sé que ha fet calor, ja ho sé, però darrerament cada any és igual i sembla que anirem a més. El clima està canviant, tots ho hem d'assumir i ser-ne conscients, de manera que puguem contribuir a que no vagi pitjor. Deixeu-me dir-vos que estic molt content d'estar una vegada més amb tots vosaltres, de tornada d'unes altres vacances. Avui, dijous, dia 12 de setembre, un cop passada la nostra festa major, encetem la desena. Sí, amics i amigues oients, iniciem la temporada número 10 de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell amb aquest programa número 376. Aviat està dit, oi? Doncs sí, aquí mateix estem. I sense més preàmbuls, anem a començar. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant amb la música.
Thank you.
La peça inaugural d'aquest programa i d'aquesta temporada és una completa desconeguda, com ho és l'òpera a la qual pertany, i també el compositor que la va crear. Us dic, era la Sinfonia de la Tragèdia Lírica en tres actes Hècuba, amb llibret en francès de Jean-Baptiste de Milsan, traduït a l'italià per Giovanni Schmidt, i música de Nicola Antonio Manfroce, òpera estrenada en el Teatro San Carlo de Nàpols el 13 de desembre de 1812. La versió que hem sentit, enregistrada 1990 en el Teatro Chiabrera de Savona, era de l'Orquestra Filarmònica Italiana sota la direcció de Massimo De Bernard. Bé, doncs, per què aquesta tria insòlita? Fins i tot pel que és el nostre programa, que ja sabeu que us vol fer descobrir sempre allò que és poc conegut. Doncs ja us vaig anunciar en el darrer programa de la temporada passada que aniria per primer cop al Festival de la Valle d'Ítria, la petita ciutat i preciosa, per cert, de Martina Franca, a la regió de la Puglia, en el sud d'Itàlia, i que una de les òperes que veuria seria el 4 d'agost, aquesta Hècuba. Així va ser. També us diré que en ocasions el fet que una òpera hagi quedat com a desconeguda després de la seva creació té algun fonament. I haig de dir que aquesta Hècuba em va avorrir força. Certament feixuga, que no acabava d'aixecar el vol. Només quan cantava el cor semblava que... però tampoc. No hi ajudaven per un cantó l'argument situat al final de la Guerra de Troia, acabant amb la presa de la ciutat pels grecs i Hècuba, l'esposa del rei Príam, embogint davant les massacres que ens imaginem però no veiem. Per una altra banda, la posada en escena, molt esquemàtica i de color blanc, del prestigiós Pierluigi Pizzi, tampoc era gran cosa. Ni tot un veterà com Pizzi, 88 anys que té l'home i allà estava saludant ben àgil dalt de l'escenari, pot fer miracles amb aquest material. Ni tampoc els pot fer l'excel·lent orquestra del Teatre Petruzzelli de Bari. I els cantants, justets. Destacava només la que també era la més famosa, la soprano italiana Carmela Remigio, en el rol protagonista, que va fer una actuació molt dramàtica, que és el que tocava, encara que vocalment tampoc em va fer perdre el cap. Com a director estava anunciat el famós Fabio Luisi, però no va dirigir ell. Hècuba fou un encàrrec de l'empresari Domenico Barbaia Manfroce, que la va compondre ja molt malalt, però que acabaria aconseguint la que es considera la seva obra mestra, obtenint un gran èxit en la seva estrena. Sembla que Manfroce es va inspirar en la Vestale de Spontini, que havia vist poc abans. El compositor va morir només 7 mesos després de l'estrena, el 9 de juliol de 1813, amb només 22 anys d'edat. Sembla que d'haver viscut estava destinat a ser un compositor important, però això no ho sabrem mai del cert. I bé, sigui com sigui, contràriament al que em va succeir a Hècuba, el dia abans, dissabte 3 d'agost, vaig gaudir molt amb el muntatge, també de Pierluigi Pizzi, d'una altra òpera que, si bé avui en dia no es fa massa sovint, no és gens desconeguda, sent així una mica diferent del que se sol fer Martina Franca, que sempre són coses molt rares. Em refereixo al Matrimonio Segreto de Domenico Cimarosa, la famosa òpera bufa en dos actes, amb llibret de Giovanni Bertati, que es va estrenar a Viena amb gran èxit el 7 de febrer de 1792, només 2 mesos després de la mort de Mozart. És sabut que l'emperador Leopold II li va agradar tant que després d'acabar va convidar a sopar tota la companyia i els hi va fer repetir tota l'òpera. El bis més llarg de tota la història, sens dubte.
Senza, senza cerimonie, alla buona vengo avanti. Riverisco tutti quanti, riverisco, riverisco tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti. Non si incomodi. No, non voglio, no, no, cerimonie far non soglio. Soldo al suocero un abbraccio, servitore a lei mi faccio, dal dover non mi allontano, bacio a lei la bella mano. Vengo a lei, sì, vengo a lei, sì, vengo a lei, che ha quegli occhi così bei, che ha quegli occhi così bei.
Aolino, amico mio, qui sol regna grazie e brio. Bravo padre, brave figlie, siete incanti meraviglie. Bravo padre, brave figlie, siete incanti meraviglie. Siete incanti meraviglie. Bravo padre, brave figlie, siete incanti meraviglie. Siete incanti meraviglie. Siete, 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 siete gioie. Ma scusate, ma scusate, ch'io respiri almen lasciate, o il polmon si creperà. Senza, senza cerimonie, senza, senza cerimonie. Bravo padre, brave figlie, siete incanti meraviglie, siete incanti meraviglie, ma quegli occhi paolino, meraviglie, meraviglie. Ma perdonate, ch'io respiri a me lasciate, o il polmone, o il polmone si creperà. Brave figlie, siete incanti meraviglie, siete incanti meraviglie.
Senza essere affettato, mi distende gemessa. Senza essere affettato, mi distende gemessa.
Senza, senza cerimònia és de l'acte primer del Matrimonio Segreto, la cavatina d'entrada del conte Robinson. Aquí el baríton Alberto Rinaldi, amb l'orquestra anglesa de cambra dirigida per Daniel Barenboim. Aquesta òpera és una comèdia molt xispa, que, si es fa amb gràcia, és un bombonet, tant teatral com musical, que et fa passar una molt bona estona. I això és el que va passar a Martina Franca, la producció de Pizzi, que ens presentava un apartament de disseny molt modern i un vestuari molt acolorit i rabiosament actual, amb una àgil direcció d'actors, era fresca i divertida, i l'òpera, que és més aviat llarga, va passar ràpida i lleugera com una ploma. Feia anys que no veia el Matrimonio Secreto, però em vaig alegrar molt d'haver tornat a veure-la.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara no parlarem d'un festival, sinó de l'última de la temporada 2018-2019 del Liceu. Teatre barceloní allarga cada cop més les seves temporades, i així ara estem veient òpera al juliol, un mes tradicionalment de descans en els teatres. L'última producció operística, que encara hi va haver un ballet després, era molt esperada, Luisa Miller, obra del final del període de joventut de Verdi, protagonitzada en el primer repartiment per una parella estel·lar, Sondra Radvanovsky, Luisa i Piotr Bezala Rodolfo. Tant la soprano americana com el tenor polonès són dos dels ídols de veritat en el Liceu actual. Com que el dia que m'hi tocava per abonament ja estava fora de vacances, vaig canviar el torn i vaig anar-hi el divendres 26 de juliol, el dia en què s'acomiadava la parella protagonista del primer repartiment. Però vet aquí que aquell dia la soprano estava indisposada i va haver de ser substituïda per la titular del segon repartiment, que a més cantava l'endemà. Aquesta era la jove soprano italiana Eleonora Burato. Malgrat el disgust de no poder veure la Radvanovsky, la Burato em va fer oblidar-ho tot, perquè la seva encarnació de la soferta heroïna creada per Schiller i musicada per Verdi va ser boníssima. Potser en el primer acte li va costar una mica, però va anar creixent fins a fer un tercer acte esplèndid. Bravo, Eleonora Burato, soprano, que segur que té un gran futur. De Bex Ala no cal dir-ne gran cosa, tots coneixem de sobres la seva qualitat que ens brinda en les seves freqüents actuacions en el Liceu. I en aquesta ocasió no va decebre gens ni mica, va estar superlatiu i davant la insistència dels aplaudiments va accedir a avisar la seva ària del segon acte, Cuando le seré al Plácido, que a més és el fragment més popular d'aquesta òpera, estrenada en el Teatro San Carlo de Nàpols el 8 de desembre de 1849. Va ser l'únic dia que el polonès va avisar l'ària. Mireu si vaig ser afortunat. Per la meva part, és només la segona vegada en gairebé 38 anys que fa que vaig al Liceu que he sentit un bis. El primer va ser fa molts anys, el 10 de juny de 1985, quan el gran Alfredo Kraus ens va repetir una furtiva làgrima en un memorable Elisir d'Amore. O sigui, que gran esdeveniment el bis de Piotr Bexala. També em va agradar molt el Miller del baríton Michael Chioldi, mentre que la Federica de Schnei Bridges va ser interpretada amb veu càlida, la que s'hauria agraït una mica més de projecció. Bons el comte Walter de Dmitri Belosselski i el malvat Wurm de Marco Mimica. La producció de l'òpera de Zurich, assignada per Damiano Micheletto, em va agradar molt, moderna, però amb elements clàssics que servien per a tots els espais, així com el vestuari de l'època, ja era hora. L'orquestra molt ben dirigida pel veneçolà Domingo Indoyan, que, una mica de cotilleig, és el marit de Sonia Yoncheva. En definitiva, un final de temporada bo. Necessitàvem alguna cosa així després d'haver patit molts raves aquesta temporada. I ara una breu pinzellada musical que serà la cabaleta de Rodolfo, Lara o la Bello a Prestami, amb Plácido Domingo i l'orquestra del Met, dirigida per James Levine.
Parlem d'òpera.
I ara toca presentar-vos els primers personatges del mes d'aquesta nova temporada Parlem d'òpera, els de setembre. Seran un tenor i una soprano, tots dos d'àmbit germànic, ell alemany i ella austríaca. Començarem pel tenor, que és el primer que va néixer. Avui parlarem de Rudolf Schock, nascut el 4 de setembre de 1915 a Duisburg, ciutat de la regió de Renània-Westfàlia, a la vora del Rin. Va estudiar cant a Colònia, Hannover i Berlín i als 18 anys, encara estudiant, va passar a formar part del cor de l'òpera de la seva ciutat natal. El seu debut com a solista va tenir lloc el 1937 a l'òpera de Brunswick, però la seva carrera es va veure interrompuda el 1940 en ser cridat a files. Va haver de romandre 5 anys a l'exèrcit. Acabada la guerra, va reprendre la seva activitat, primer a Hannover, després a Berlín, i el 1947 es va unir a la companyia de l'òpera d'Hamburg, on s'hi estaria fins al 1956. El 1948 va fer el seu debut en el Festival de Salzburg i el 1949 a Covent Garden, on va ser un dels primers alemanys a cantar-hi a la postguerra, i on cantaria durant dues temporades, interpretant, entre d'altres, papers Rodolfo de la Bohème, Alfredo de la Traviata, Tamino i Pinkerton. Després cantaria Idomeneo a Salzburg i participaria en la primera representació de Lulu a l'Òpera de Viena, a la companyia de la qual es va incorporar el 1951. El 1952 es presentaria en el Festival d'Edimburg i el 1959 va debutar Bayreuth interpretant Walter dels Mestres Cantaires de Nuremberg. Home de física graciat, va participar en nombroses pel·lícules i així el 1953 va protagonitzar una anomenada Du bist die Welt für mich, on encarna el rol de Richard Tauber, el mític tenor austríac del qual se'l considerava el successor. Com Tauber, Schock va fer molta fortuna com a intèrpret d'opereta. També va fer força cinema i va gravar profusament, per això hi ha nombrosíssims testimonis de la seva veu. Rudolf Schock va allargar la seva carrera en concerts fins a entrada a la seixantena. Va morir sobtadament d'un atac de cor a la ciutat de Düren, Alemanya, el 13 de novembre de 1986, als 71 anys. I, si us sembla, anem a sentir-lo. Serà en un dels seus rols més característics, el de Tamino, de la flauta màgica, Die Wildnis ist besonders schön, l'àrea del primer acte, amb l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín dirigida per Wilhelm Schuster. Enregistrament de l'any 1952, una veu molt bonica la seva.
Zaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich fühle es, ich fühle es, wie dies Götterbild mein Herz mit zwar nicht nennen, da fühl ich ihr wie Feuer brennen. Soll die Empfindung Liebe sein, soll die Empfindung Liebe sein.
El personatge femení del mes de setembre de 2019 és la soprano Hilde Geden, nascuda a Viena el 15 de setembre de 1917 amb el nom de Hulda Geiringer. Va estudiar cant, piano i dansa a la Universitat de Música i Art Dramàtic de la capital austríaca i va debutar amb el nom de Hulda Gerin el 1937 a la Volksoper de Viena, amb l'opereta Herzen im Schnee de Ralph Benatsky. El 1939 debuta en òpera Cherubino, Lenozzi di Figaro, l'òpera de Zúrich. El 1941, el director Clemens Krauss la contracta per la Bayerische Staatsoper a Múnich, on va gaudir de grans èxits ja sota el seu nom artístic definitiu, Hilde Geden. Va haver de marxar d'Alemanya el 1942, però perquè tenia part de sang jueva. A Itàlia, Tullio Serafin la va convidar a cantar a la Sophie del Rosenkavalier a Roma i a Florència. Ja després de la guerra va cantar l'òpera de Viena des del 1947, en la que seria una llarga pertinença a aquesta companyia fins al 1973. El 1946 debuta triomfalment a Salzburg en el rol de Zerlina, el Don Giovanni. Tot plegat va fer que fos considerada una veritable estrella a la seva ciutat natal. El 1947, amb la companyia de Viena, canta a París, Nice i Covent Garden. Gener de 1948 debuta a l'Escala com a Zerlina, sota la direcció de Karl Böhm. El 1951 debuta en el Met com a Gilda i en aquest teatre protagonitzaria la primera representació americana de The Rake's Progress d'en Stravinsky el 1953. En el Teatre de Nova York hi cantaria durant 9 temporades. A finals dels 50 es va abandonar el repertori lleuger per abordar rols més lírics, sent molt lloada per les seves interpretacions de, entre altres, Violeta, Marguerite i Micaela. Intèrpret molt versàtil, les seves grans especialitats foren Mozart i Strauss, però també va destacar en opereta i en bel canto. Hilde Geden va morir el 17 de setembre de 1988 a Klosterneuburg, Àustria, acabats de fer els 71 anys. I la meva proposta serà sentir-la en el rol de Zerlina, de Don Giovanni, en el que tant va destacar. Batti, batti, o bel masetto, amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Joseph Cripps.
Yes.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I acabarem el programa d'avui amb el relat del que vaig veure enguany a la 40a edició del Rossini Opera Festival a Pesaro, la ciutat natal del gran Gioacchino. Recordeu que jo sempre us parlo de com m'agrada aquest festival i l'encant que té? Doncs bé, no sóc l'únic a pensar això. El New York Times l'acaba de definir com el més encantadorament seductor esdeveniment mundial d'òpera. Què us sembla? Bé, aquest any vaig poder veure les tres òperes que oferien, començant per Demetrio e Polibio. Aquesta és la primera òpera que va compondre Rossini, el seu primer experiment, en podem dir, quan era adolescent. No va ser, però, la primera òpera estrenada. Demetrio e Polibio va veure la llum del dia en el Teatro Valle de Roma el 18 de maig de 1812, quan el compositor ja tenia 20 anys. El llibret en dos actes de Vincenzina Vigano Mombelli és d'escola metastasiana, amb una història d'embolics i d'entitats suplantades tan típica del famós llibretista romà, involucrant els regnes de Síria i Pàrtia durant l'època selèucida allà en l'antiguitat hel·lenística. Només quatre personatges, dos dels quals es presenten com algú que no són. Un voluntàriament perquè ha decidit anar d'incògnit, el tal Demetrio, rei de Síria, que es fa passar per ambaixador de nom Eumene. L'altre perquè realment no sap qui és, el que s'anomena Sibeno, que no és altre que el fill llargament perdut de Demetrio i que porta el mateix nom. Els altres dos, Polibio, rei de Pàrtia, i la seva filla Lisinga, són els que són. L'estrena fou organitzada no per Rossini, sinó pels Mombelli, la família de la llibretista, el marit i les dues filles de la qual van acaparar tres dels quatre rols. I a Pesaro, bé, doncs jo la vaig veure el dia 15 d'agost a l'encantador i petit Teatro Rossini i vaig disfrutar. La producció del 2010 era de Davide Livermore, estranya, situada en l'escenari d'un teatre d'esquenes a la boca, amb caixes de fusta, vestuari i fins i tot bombers per allà al mig. El vestuari dels cantants de l'època de Rossini. En conjunt no molestava gens, alguns detalls per mi estranys, com que cada cantant estava duplicat per un actor i que de tant en tant obrien el palmell de la mà i en sortia una flama, que desapareixia en tancar el puny. No sé amb quina tècnica estava fet ni el per què ho feien. Els cantants molt bons. La soprano australiana Jessica Pratt, a qui coneixem també en el Liceu, és una artista amb una veu esplendorosa, de gran volum i aguts brillants. Fou una excel·lent Lisinga. Molt bona també la mezzo Cecilia Molinari, que va interpretar un càlid Sibeno. També de bona categoria foren el tenor argentí Juan Francisco Gatell, com a Demetrio Eumene, i el baix Riccardo Fassi com a Polibio. Paolo Arrivabeni dirigí l'orquestra. Definitiva, un bon espectacle per gaudir aquesta òpera prima de Rossini, que encara deu bastant a Mozart. I ara ens sentirem una ària d'una producció de ja fa anys, a Martina Franca, precisament, a l'Alta Impresa Tutti, ària de Demetrio amb la veu del nostre amic, el tenor Dalmau González, amb l'Orquestra Simfònica de Graz, i el cor de cambres Luc de Bratislava dirigeix Massimiliano Carraro.
Oh!
El dia 16, ja a l'escenari del Vitrifrigo Arena, un palau d'esports tipus Sant Jordi, als afores de Pesaro, vaig veure L'Equivoco Stravagante, una altra òpera de joventut de Rossini, la segona que va estrenar el 26 d'octubre de 1811 en el Teatro del Corso de Bologna. Una producció molt agradable, gent rara, molt de treball teatral, com correspon a una comèdia com aquesta, amb situacions força hilarants. Representava la mansió de Gamberotto, amb una decoració certament hortera, com correspon a un nou ric, que, com és aquest personatge. El vestuari de l'època corresponent, principis del XIX. Un detall graciós. Tots els personatges portaven un nassot postís que només es van treure en cantar la darrera escena. Era una nova producció a càrrec del tàndem Moshe Leiser i Patrice Corrier. L'orquestra de la Sinfònica Nacional de la RAI va estar brillant sota la batuta del veterà Carlo Rizzi, que ens va interpretar una deliciosa partitura, ja tan rossiniana malgrat ser una òpera dels començaments del compositor. El cor era el del teatre Ventidio Basso d'Ascoli Piceno, que és molt bo, i l'estol de cantants va ser esplèndid i molt equilibrat. Tots italians amb una sola excepció, el tenor que feia d'hermano Pavel Kolgatin, que és rus i certament té una veu que no em va agradar massa. A destacar la mezzo Teresa Iervolino, boníssima, que feia d'Ernestina. El baríton Davide Luciano, que feia de Buralicchio, un altre personatge grotesc. I el ja veterà i molt conegut i imprescindible, jo diria, en tots aquests muntatges, Paolo Bordogna com a Gamberotto, amb el seu histrionisme més contingut que en d'altres ocasions. En resum, una vetllada d'allò més plaent. I ara sentirem del segon acte, Prole d'un padre equívoco, un quintet on entre d'altres, i sentim Margherita Guglielmi, Sesto Bruscantini i Rolando Panerai amb el cor de cambra de la RAI, l'orquestra Alessandro Scarlatti de la RAI de Nàpols, dirigida per Bruno Rigacci.
Mandati ed ordini si eseguono così. benissimo, or non vedi
che di
Finalment, el dia 17, el plat fort Semiràmide, l'espectacular des del punt de vista musical però també teatral, última òpera que Rossini va estrenar a Itàlia abans de traslladar-se a París, estrenada a la Fenice de Venècia el 3 de febrer de 1823. Culminació del seu particular estil amb una gran llargària, tot l'espectacle amb un enteatre va durar 4 hores i mitja, i un esclat de coloratures i pirotècnies vocals. La història de la llegendària reina de Síria, basada en un drama de Voltaire. L'orquestra va ser dirigida per Michele Mariotti i ja d'entrada ens va regalar una enèrgica obertura, per mi la més esplèndida i brillant de totes les que va fer Rossini. La producció era d'un altre il·lustre, Graham Beck. També estranya, presidida per uns panells que eren uns grans ulls, se suposa que del difunt Nino, que ho vigilava tot. El vestuari variat, Semiràmide amb un vestit jaqueta i camisa blanca que semblava més la secretària que no pas la reina. Arsace era dona, no només de veu, sinó de presència també. Assur va acabar amb samarreta imperi, però va començar vestit com de l'or anglès de principis del segle XX. Oroe, el sumo sacerdot, amb els seus acòlits anava caracteritzat de sadhu, aquells centons errants indis, granyuts, només amb taparrabos i coberts de cendra, una veritable incongruència. Hidreno anava de marajà indi, amb vestit de gala, i Azema anava també de princesa hindú. Vocalment també va tenir un nivell força alt. La soprano Salomé Gitxia, que té bona coloratura, feia de Semiràmide. La mezzo armènia Barduhi Abrahamian era Arsace, per mi la millor veu de la vetllada. El baix argentí Nahuel de Pierro va ser Assur, força bé, però per mi li falta profunditat per al personatge. Antonino Siragusa, tenor de fàcils aguts, força conegut, fou Hidreno, el príncep indi, que un no sap gaire ben bé què fa per allí. El baix italià Carlo Cini va complir prou bé com a Oroe. En definitiva, un final de festa força espectacular, que el públic va aplaudir moltíssim. I un altre Rossini Opera Festival al sac, estimats amics i amigues oients. I acabarem el programa sentint un fragment de Semiràmide, la part final de l'àrea d'Arsace de l'acte segon amb cor, Su tisquoti ramenta qui sei, amb Jennifer Larmor, Arsace, l'Ambrosian Opera Chorus i la London Symphony Orchestra dirigida per Ion Marin. I amb això us dic adeu fins a la propera setmana. Tornarem a estar aquí amb tots vosaltres. Adeu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.